A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Hola, bona vesprada a tots. Iniciem una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. Avui anirem amb Guillem Torres i Perea a completar l'excursió que van començar la setmana passada. Ja saben, anem a fer el camí de l'Asrac entre el castell de Perpuchen i el castell de Benisili o d'Alcalà. I anem a recuperar amb Lluís Serra totes les dades al voltant d'una espècie vegetal emblemàtica, el teix. I anem a gaudir i a reflexionar també amb bona música. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona tarda.
Què és el que escoltarem avui?
Sí, avui permetem, Quique, antes d'escoltar la música que he seleccionat, que llisga la traducció de la lletra que anem a sentir.
A veure, a veure.
Junto a la fuente, junto al portal, se yergue un tilo. Bajo su sombra, muchas veces he tenido dulces sueños. En su corteza he grabado más de una palabra de amor. En mis penas y alegrías he corrido hacia él. Hoy he pasado a su lado, en lo profundo de la noche. He cerrado mis ojos, en medio de la oscuridad, y sus ramas susurraban como queriéndome llamar. Ven a mí, querido amigo, aquí encontrarás la paz. Més popular del cicle Viatge d'hivern de Schubert. Fa oloreta d'hivern, veritat?
I tant que sí, oloreta a veritat i a poesia amb aquesta lletra d'aquesta peça amb la que hem començat l'Hora del Medi Ambient. Paco Pascual, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Una abraçada, Quique. Adeu.
Guillem Torres i Perea, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
L'altre dia van començar a recórrer el camí de l'Arrac, per dir-ho així, no?
Sí,
entre la Marina i la zona del Comtat.
Exacte. No? Vam estar comentant del castell de Perpuchent i després, pues, que estava en la vall de Perpuchent, que era un domini de l'Arrac, que era una de les propietats que tenia després del Pacte del Puet, I després, pues, el castell de Benigili. Bueno, el camí de l'Arrac seria molt més llarg, però este és un tram, no? Un tram del camí que segurament ell utilitzaria per anar a les seues propietats i portar el control d'ells, per supost, no? Bueno, pues ara el que anem a fer és, una vegada que vam aplegar a Benigili, des de la vall de Perpuixent a la vall de Gallinera, pues el que farem serà des de la vall de Gallinera pujar al castell de Benigili. Bueno, recordem que el castell de Benigili és la fortalea o el lloc on l'Arrac tenia la seua sede principal, no? Allí tenia des d'allí tenia tot el seu control. Podem dir que el castell de Benigili està construït damunt d'uns penya-segats verdaderament molt defensius.
Són agulles, eh?
Sí, són agulles. És un autèntic niu d'aus, no? O sigui que és increïble com podien haver construït, quan ho veus, quan aplegues allí, el dones compte de la quantitat de feina que es va fer per construir en aquest lloc, no? És un lloc molt, molt defensiu, molt agreste, molt... Bueno, n'hi ha al voltant també de lo que és el castell de Benigili, tenim un naixement d'aigua, n'hi ha una font i n'hi ha una bassa on arreplega l'aigua, i segons l'historiador Ricard Banyó, en el seu llibre publicat a l'Arrac i al Coll, parla que el pacte del Poet es va signar d'allí en el mateix castell de Benigili, en esta font, no? En concret, el tenim, o sigui, està en el llibre de l'Arrac i el Coll, en la pàgina número 91. Castell de Benigili o Castell d'Alcalà, val? Aunque està mirant, aunque porta el nom de Vall d'Alcalà, o sigui, el Castell d'Alcalà, el castell de Benigili està mirant a lo que és la Vall de Gallinera, queda molt, o sigui, la Vall d'Alcalà queda molt a l'esquena de lo que és el castell. També, com a cosa, no sé, anecdòtica, o sigui, n'hi ha una construcció que li pega, vamos, dos guantades al tema, perquè és una construcció quadricular, o sigui, que es va construir al voltant dels anys 40, de 1940 entre, i 1950. Això va ser la construcció d'un personatge que va acudir per la Vall de Gallinera. La caseta en concret s'anomena la caseta de l'Alemà. És un personatge que va, per això, que va acudir, pues, en aquests anys, després de la Segona Guerra Mundial, fugint de lo que era la justícia europea, no? O mundial, pareix que un nazis es va refugiar en la Vall de Gallinera i va construir este edifici que quadriculat, és un quadrat pràcticament, el va construir allí al costat mateix de lo que és el castell. També este personatge, que s'anomenava Stefan Gregor, vivia en Llombai, era l'únic poble que estava buit pràcticament, era l'única casa que estava habitada la d'ell, i com a cosa molt curiosa, quan va arribar, que va arribar en el seu vehicle, en el seu cotxe, el va clavar dins de la casa i després va tabicar el cotxe, el va amagar, no? Això es va descobrir després que va morir. Quan va morir van descobrir que el cotxe estava allí entapiat.
Bueno, això, una història ben curiosa.
Sí, cosa curiosa. I, bueno, però pareix ser que no sigui l'única, pareix ser que van haver molts nazis que es van amagar per les muntanyes espanyoles, no? Ja no sols en 5 Gallineres, sinó en alguns puestos més. Després, en una revista que vaig dir, quan va morir, van identificar a este personatge, i pareix ser que era austriac i que era un dels responsables dels forts crematoris d'algun camp de concentració nazis. Pues això és el que podrem veure quan apleguem a lo que és el castell de Benigili. Pues si veiem aquest tipus de construcció que anem a veure-la segur, pues ja sabem què és el que veiem. Entre altres coses, el castell de Benigili també ha tingut una, o d'Alcalà, ha tingut una primera intervenció, s'ha fet una consolidació de lo que és el castell per mantindre-lo, i anem a trobar-nos també una gran quantitat d'andàmits per allí, no? Andàmits metàl·lics, pues que, i bueno, i el castell està tancat per el tema de seguretat, no? Però bueno, podem accedir pràcticament als seus voltants. Bueno, i també l'excursió no anem a acabar-la així, que anem a tirar més cap amunt, anem a muntar el Char Polar. Ja una volta que estiguem així, muntarem el Char Polar, un antic poblat íber, i del Char Polar se'n baixarem als dos llombos. Són els dos penyots que hi ha a l'entrada de la Vall de Gallinera a la dreta. Semblen dos gegants que estan petrificats vigilant el que és la Vall de Gallinera. Pues bueno, anem a pujar als dos llombos. És un lloc poc conegut, poc xafat, Y bueno, pero molt interessant, no?
Anem a descobrir-ho.
Bueno, anem allà. Bueno, si apleguem, estem fent el recorregut des de lo que és la vall de Perpuchen, quan apleguem a Benisili, que apleguem a Benisili, el que tenim que fer, així obligatòriament, no podem fugir, tindrem que anar per la carretera asfaltada a buscar el que és la carretera principal que va per la vall de Gallinera, que és la CV700. Per aquest motiu pues, anirem per la carretera asfaltada. Hi ha alguna travessa, que s'evitarem alguna curva, no?, per la zona de cultius, però bueno, si no la localitzem, pues, bueno, pues, seguim, que tampoc és massa llarg. Tindrem al voltant d'un quilòmetre i quasi mig, no?, que això va ocupar-nos pues, a lo millor uns 20 minuts o 30 minuts des de Benisili fins a la CV700. Quan apleguem així a la CV700, que és la carretera principal, com ha dit abans, de la vall de Gallinera, un poc més amunt a la dreta, tirant amunt, anem a trobar-nos una casa que està pegada a la carretera i d'enfront mateixa anem a veure una zona ampla on caben allí diversos vehicles. És a dir, també hi ha una senyalització allí d'una ruta en concret de bicicletes i també de lo que és el senderisme de la vall de Gallinera. Pues bueno, una vegada estiguem així, ja així començaríem ja a introduir-nos dins de la muntanya. Anem a caminar per carretera asfaltada, per un camí asfaltat que comunica algunes cases de camp que n'hi ha en la zona dels voltants i que comunica també els cultius de secà que tenim també per la zona. Caminarem per la carretera, per aquest camí asfaltat, direcció sud, direcció a la muntanya, direcció a la serra de la Foradà, que és la que tenim d'enfront de nosaltres, que és el nostre objectiu, i el que farem en una de les curves molt significativa a la dreta, anem a trobar-nos a l'esquerra, anem a trobar-nos el sender, que ja ens obliga a deixar el camí asfaltat i agafem la senda. Senda molt definida, molt ben, o sigui, que està molt clara, que no tenim ningú problema en seguir-la. Fins així, estem creuat, haurem tardat uns 5 minuts, més o menys, des de que hem començat a caminar. Bueno, esta senda, molt ràpid, en una primera forta pujada, vol deixar el que són les zones de cultius que tenim i ja ens introduïm en el que és la zona de muntanya. Fins i tot, en la zona de muntanya, esta senda fa un xicotet pla fins que tornem a agafar una altra pujada. Anem a trobar-nos un segon encreuat. En esta vegada, un encreuat de sendes, al voltant dels 15 minuts d'haver començat a caminar, trobem este encreuat de sendes, desestimem el de la dreta i anem cap a l'esquerra. El castell de Benisili sempre anem a tindre-lo com a punt orientatiu, sempre anem a tindre-lo a la nostra dreta, per damunt de nosaltres i a la nostra dreta. El que estem fent és pegant-li la volta a aquestes agulles per a evitar la dificultat, no? I agafar el que és el barranc o esta pujada cap al castell. Bueno, pues anem a seguir el sender, molt clar, molt definit, passarem per un pou de calç, que a més està molt ben conservat, anem a trobar-lo a l'esquerra del camí, i el pou de calç està perfecte, val? Té alguna de vegetació en l'interior, com pot ser normal, però bueno, el seu estat perfecte. I ja tenim el castell ja pràcticament davant de nosaltres. Anem a pujar fins a lo que és el voltants del castell i quan apleguem a lo que és ja l'accés a ell, que haurem tardat uns 30 o 40 minuts des de que ja hem començat a caminar des de la carretera CV700. Si contem des de Benisili, pues sempre tindrem que comptar-li pues això és 20-25 minuts de més que tenim que fer, ¿vale? Però bueno, des de la CV700 fins al castell de Benisili anem a comptar que tenim uns 40 minuts. Si visitem el castell, atenció, el castell està en ruïnes i, a més, el que hem dit abans, molta verticalitat, molt defensiu i bueno, pues tinguem la precaució, sobretot si anem en xiquets i tal, no? Vale? Bueno, al voltant de lo que és el castell, anem a veure el que és la casa d'Alemà, sense cap dubte, és el primer que anem a veure, la casa d'Alemà, la tenim allí davant de l'accés. Automàticament, ja, i cim del castell, i així ja mos en van els temps, perquè segur que en el castell anem a pegar-se allà un temps i fent fotos i visitant i mirant, no? Així ja mos en va el temps. Però bueno, a títol informatiu, pues, si passarem de llarg i tirarem, pues, anem a continuar en els temps. La font la tenim, si mirem cap al sud, anem a veure una zona plana. En esta zona plana, i pareix ser que n'hi hagi alguns bancals de, en estos, que en l'actualitat estan erms, anem, en aquesta zona plana és on està la Basseta i on està la Font. I possiblement, segons els historiadors, és on es va assignar el pacte del Puget. Pues bueno, en la Font anem a veure, a partir de la Font anem a veure una senda que tira amunt, pel barranc amunt, i busca el que és el coll del, de la Serra de la Foradà. Bueno, pues pujada hasta el coll de la Serra de la Foradà mos portarà, des de que hem començat, des de la CV 700, mos portarà uns 50-55 minuts de camí. Quan apleguem a Cidal, al coll, anem a tindre ja doble visió. Anem a veure el que és la vall de Gallinera, que és per on hem pujat, o sigui, a la nostra esquena, i anem a veure la vall d'Alcalà davant de nosaltres. O sigui, a la direcció sud anem a veure tota la vall. Quan apleguem a este punt, cap a l'esquerra, cap a l'est, tenim l'alt de la creu, que si es interessa pujar, pues en qüestió de 15 minuts estem dalt de la creu. Anem a, lo que és, identifiquem el cim, perquè damunt del seu cim hi ha una creu molt, molt gran instal·lada allí. I a la dreta anem a veure un altiplà. Eixe altiplà és el Xarpolat, és on estava situat un antic poblat dels Ibers. La nostra intenció és arribar fins al Xarpolat, pues això és el que farem. Anirem direcció cap a l'oest, és a dir, a la dreta, segons arribem al coll, i seguint el sender, que en alguns trams, en este punt, en alguns trams es perd, perquè entrem en zones de roca calcària, de lloses de roca calcària, on el sender no es queda definit. Però alguns hitos de pedra mos orienten més o menys per on va. Però de totes les maneres, el Xarpolat el tenim davant nosaltres i és un altiplà que no té més problema. I, bueno, orientant-se només mirant-lo, ja sabem arribar. Quan arribem propet del Xarpolat, ja antes de fer la seva pujada, ja si es fixem en terra i en la mateixa senda, anem a veure molta ceràmica fraccionada. És a dir, això és un testimoni com que estem propet de lo que era l'antic poblat. Farem una xicoteta pujada fins que es plantifiquem damunt de l'altiplà. Bueno, el que és el Xarpolat, té, en la seva vessant nord, té unes parets verticals que li donen una defensa, al poblat natural, a més d'unes parets de dimensions importants. Si pugem dalt del Xarpolat, atenció quan anem cap al nord, perquè tenim la vertical, va? Fins al Xarpolat haurem tardat, des de que hem començat la CV700, al voltant d'una hora, una hora 10 minuts, una hora... Clar, això sempre comptant el temps que no hem parat en el castell. Si parem en el castell, això ja mos n'ha anat. Val? Bueno, una volta estiguem en el Xarpolat, hi ha el pròxim objectiu i és anar a un punt un poc visitat. És un punt poc visitat, conforme veurem si s'arribem a ell, no? Que són els dos llombos. Com hem dit abans, els dos llombos són les dos penyots que n'hi ha quan arribem a la vall de Gallinera, quan venim des d'ací, des de la muntanya, cap a vall, cap a la costa, són els dos penyots que tenim a la dreta en al principi de la vall, no? De la vall de Gallinera. Pues, bueno, estos dos penyots els tenim cap al ponent, cap a l'oest, des del Xarpolat, i els veiem baix de nosaltres, estan a una altura inferior. Anem a començar a baixar, a buscar-los, i a mesura que en principi el que tenim que fer és aplegar fins a la base del primer llombo. Fins ací anem a tindre doncs, uns 15 minuts, uns 20 minuts de baixada. No n'hi ha un camí definit, perquè, com he dit abans, no és una zona molt coneguda, entonces el que tenim que fer és anar cam a través, anirem molt de temps a cam a través, sempre buscant els postos més lògics. Normalment sempre buscarem les zones de on estan les pedres, no? On estan les roques, no? per evitar la vegetació. Una vegada estiguem baix del primer llombo, el que fem és plantificar-se damunt d'ell. Una hora 25 minuts haurem tardat més o menys des que hem començat a caminar. Des del primer llombo observem el segon i veiem lo gran que és. No? Des del Vall de Gallinera semblen una cosa i quan aplegues a ells ells una altra. No? Tenen una gran verticalitat i són molt alts. Bueno, pues des del primer veiem el segon llombo, el que fem descendir al coll que separa els dos llombos i ja des d'ací fem l'última pujada fins al segon llombo. Una hora 40 minuts d'excursió i, bueno, i este tram pot ser selectiu perquè no n'hi ha senda, val? Però perquè he dit abans que és un puesto que no és conegut i a més emblemàtic perquè plantificar-se damunt dels penyots estos és un verdader plaer, Quique.
Un plaer, segur, compartir aquesta excursió amb Guillem Torres i Pere. A més informació, en fotografies, a banda de a la nostra web, al teu blog.
Sí, guillemtorres.blogspot.com. Està també el track del recorregut per a la gent que utilitza el GPS, pues no tindré més facilitat a l'hora de seguir este recorregut.
Guillem Torres, moltíssimes gràcies.
A tu, Quique.
El racoret de les plantes.
Saludem a Lluís Serra. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Una d'aquestes espècies, i una de les que més has treballat, es tracta del teix.
Sí, efectivament, el teix és un arbre valuós per molts motius diferents, i per això començarem la sèrie de programes en ell i anirem tornant a ell probablement de volta en quan. Doncs és un arbre del que s'han escrit moltíssimes coses i que té moltes coses que mostrar-nos.
És una espècie que segur que molts dels oients saben identificar.
Sí, diguem-ne que precisament el començar a parlar de plantes amb un arbre, diguem-ne, ens facilita precisament el apropar-nos a conèixer-lo. Com molta gent sí que sabrà, i si no, pues, per això ho comentem, és un arbre que les fulles són perennes, està verd tot l'any, les fulles recorden a les fulles dels avets, són fulles més o menys aciculars o linears, que floreix a l'hivern, encara que les flors no tenen pètals, les flors són molt humils, però el que sí que destaca més és el fruit, que madura a la tardor. Ara començarem en breu ja a poder gaudir d'estos fruits, que són carnosos, són d'un color rogenc, encara que molt atractiu per a la vista i per a posar-se-lo a la boca i menjar-se'l, però recordem que el teix, totes les parts del teix són verinoses. L'únic que no és verinós és precisament esta part rogenca, que sí que se la podríem menjar, però ja cal tindre atenció perquè el pinyol també és verinós. Aleshores, molt d'ull si volem fer una mermelada de fruits de teix, que per exemple es fa als Pirineus, però lògicament sense pinyols, per favor.
És una de les curiositats d'una espècie d'un arbre que té altres també.
Sí, el teix és un arbre conegut com arbre de la mort, però també arbre de la vida. Diguem-ne que el teix fa la funció que faria el xiprer al món mediterrani, però la fa al món atlàntic, diguem-ne. És un arbre de culte, és un arbre que s'ha utilitzat als cementeris i, diguem-ne, als centres als que es reunia les poblacions, la gent, diguem-ne, per a parlamentar, per a discutir coses del poble i per a enterrar els seus morts, diguem-ne, que el teix sempre ha aparegut present, pues, això, a on posteriorment ha aparegut. S'han construït les esglésies, sempre n'hi ha un teix, però el teix no es plantava perquè n'hi era una església. El teix s'havia plantat prèviament perquè era un lloc d'enterrament normalment en el món celta, en el món atlàntic. Per això, diguem-ne, quan s'acostem a Astúries, a Galícia, diguem-ne, a tot el nord de la península ibèrica, sempre veurem en aquelles esglésies, ermites tan, tan boniques que ens agrada anar a gaudir d'elles, sempre veurem un teix al seu costat.
I serà probablement anterior a aquesta església.
Efectivament, sí. Diguem-ne que si parlem del teix com arbre de la vida és perquè és un arbre no mil·lenari, sinó multimil·lenari. Els últims estudis que s'han fet estan recalibrant, diguem-ne, l'edat d'alguns d'estos teixos mil·lenaris, i ja anem alguns d'ells per 4-5 mil anys. Aleshores, són arbres efectivament molt vells, que no sols tenim que anar a Astúries per a veure un arbre d'aquest estil mil·lenari, tenim així ben a prop, també tenim alguns individus que són suficientment espectaculars com per a poder gaudir d'ells. A on? Bueno, dins de la ciutat no tenim arbres molt grans, però per exemple sí que n'hi ha un en la Font de l'Estrela, al costat de la biblioteca. Allí tenim un arbre molt bonic que podem passar per el seu costat pensant que és un avet, però no és un avet, és un teix. Aleshores, a partir d'ell ja coneixem com és l'espècie, i jo recomanaria a tots la visita, des de luego, a la teixera d'Agres. És el lloc on podem veure individus de més de 1000 anys, que es diu Pronte, i gaudir, diguem-ne, de la seva majestuositat.
Per tant, encara que podem trobar algun exemplar al medi urbà, recomanem sobretot que la gent se'n vagi directament a Agres.
Sí, sí, jo crec que és una excursió molt agradable si volem pujar passejant des de la zona del Llavaor d'Agres, o si pugem a l'eremitori que n'hi ha en Agres. N'hi ha una senda molt ben senyalitzada que en una hora i mitja, una cosa així, arribem a la teixera, i allí ja podem veure molt a prop de la senda alguns individus realment grandiosos. Lògicament no són arbres de 100 metres d'alts com serien les sequoies, per exemple, que ja podem parlar d'elles en un altre programa. Són arbres que potser podem fer 8-10 metres d'alçada, però el seu tronc pot tindre, algun d'ells té fins a 6 metres de perímetre de tronc. Això és molt, però sobretot el que destaca és l'edat. La teixera d'Agres va cremar sencera l'any 79. Abans n'hi havia molts més teixos que els que n'hi ha ara. Ara n'hi ha 32 exemplars grans, però d'alguna branca d'algun exemplar mort sí que vam fer algun tall per a poder traure l'edat, i sí que vam veure, per exemple, en una que en un diàmetre de 13 centímetres tenia 267 anys. Aleshores, penseu en aquest tamany, si en 13 centímetres de diàmetre té 267 anys, en un arbre que a lo millor té 2 metres de diàmetre, pues, si extrapolem, mos hi sent molts més anys que 1000, però bueno, podem ser més prudents i pensar que com a mínim algun individu sí que té 1000 anys.
Lluís Serra, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Molt bé, gràcies, Quique.
L'hora del medi ambient.
Fins així aquesta edició de l'Hora del Medi Ambient. Ens tornem a trobar la propera setmana, proper divendres, així, a Ràdio Alcoi. Remember what is real and what we dream is love alone.